de l'any 31. Jo no havia tornat a la serra de Pandú i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
Ràdio Estel.
La vocació del cristià és la santedat, en tot moment de la vida, a la primavera de la joventut, en la plenitud de l'estiu de l'edat madura, i després també la tardor, i a l'hivern de la vellesa, i finalment en l'hora de la mort.
Joan Pau II.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El procés polític que viu Catalunya necessita, sens dubte, diàleg i que els qui defensen les diverses opcions legítimes des de la pluralitat de sensibilitats busquin punts d'entesa i de pacte. En aquest context es parla sovint de les possibles terceres vies, que són aquelles solucions de sortida al conflicte basades en consensos a partir de renúncies per part d'uns i altres. Es presentava ara fa uns dies el moviment Lliures, liderat per l'exconseller Antoni Fernández Teixidó, exmilitant també de l'antiga Convergència. Aquesta nova organització compta amb el suport d'alguns dirigents considerats catalanistes que van ser membres de la també desapareguda Convergència i Unió. Aquesta, com altres iniciatives polítiques o de la societat civil, en aquesta línia o en altres, busca el pacte sense trencaments i sense que el conflicte democràtic de legitimitats i d'interpretacions que hi ha actualment vagi a més. En el cas de Lliures, es tracta de buscar fórmules que puguin ser acceptades per les principals forces polítiques a Catalunya i al conjunt d'Espanya sense defensar la independència de Catalunya, necessàriament. Ens preguntem avui si encara és possible trobar un punt de connexió que eviti la ruptura conflictiva i permeti un punt intermedi de pacte. Amb el lideratge actual de Mariano Rajoy, que, per cert, després ho comentarem també, acaba d'anunciar aquesta tarda la composició del seu nou govern, i del PP a Madrid, com també aquí, de Carles Puigdemont i Junts pel Sí, en el cas de Catalunya, com dèiem, hi ha marge per a l'acord i l'entesa. Una possible tercera via no independentista podria encaixar, potser, en el plantejament que defensen molts catalans partidaris d'un nou marc jurídic i polític de Catalunya. Però ara per ara no està clar quin recorregut pot tenir, perquè hi ha moltes variables, entre elles el mateix dret que molts catalans veuen en el nostre poble a decidir el propi futur unilateralment. I també tenint en compte el que és l'actual allunyament de posicions, sobretot entre els governs català i espanyol. Tenim una pregunta que us fem avui, amics oients. Marta González, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui us preguntem, amics oients, a Catalunya, quin recorregut polític dones a les terceres vies? Podeu respondre entre tres opcions. Llarg, perquè poden aportar solucions. Cap, estan mortes en el seu inici. O cal tenir-les en compte, però són ambigües. Fins ara, l'opció més votada, amb un 54%, és cal tenir-les en compte, però són ambigües. Ens han arribat comentaris. Una tercera via pot ser una bona oportunitat per activar el diàleg entre govern català i espanyol. Un altre comentari, no m'agradaria les terceres vies en què el que val és el que decideixi el poble català. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres el periodista Lluís Foix. Bona tarda, senyor Foix.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant avui Toni Picó, que és exdiputat d'Unió al Congrés i advocat també. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, per cert, tenim notícies sobre els nous ministres del govern espanyol. Una notícia que arribava aquesta mateixa tarda. Repeteix Soraya Sáenz de Santa María, queden fora ministres com Jorge Fernández Díaz. Ara, en tot cas, ho direm això, però primer els pregunto, senyors, per la pregunta del dia. Què pensen d'aquesta possible tercera via que defensa un home, diguem-ne, moderat, com Antoni Fernández Teixidó i altres dirigents catalanistes? Què pensen d'això en el moment actual, en el context actual? Qui vol començar?
No, a veure, la tercera via vol dir que hi ha la primera i la segona, no?
Sí, exacte. La primera i la segona se suposa que són les fortes, no? Sí. Les fortes i enfrontades,
sí,
en aquest cas.
Doncs, a veure, jo crec que la primera via seria, diguem, aquesta posició intocable del govern d'Espanya, doncs no té un llarg recorregut, i si té un llarg recorregut és massa accidentat. La segona via, que seria la independència unilateral de Catalunya, no crec que tingui molt recorregut, si està plantejada en aquests termes. Per tant, la tercera via, que se li pot anomenar de moltes maneres, jo crec que hi haurà una tercera via. perquè ni la primera ni la segona, al meu entendre, es posaran imposada d'una manera categòrica, no?
Mm-hmm. Bé, doncs de moment aquest és el primer diagnòstic que ens fa Lluís Foix. Més comentaris per començar.
No sé, jo...
continuar, eh?
Jo diria una cosa. O sigui, em sembla que totes les vies porten el mateix. És a dir, han de portar el mateix. És a dir, totes les vies hauran de portar el diàleg, el pacte i l'acord. Per tant, si això és el que es vol dir tercera via, aleshores jo penso que és la via. És la via que guanyarà. És a dir, fins i tot en el cas que hi hagi una... declaració o una resolució de constitució d'un nou estat d'independència, fins i tot en aquest cas, aquest hipotètic estat català s'haurà d'entendre, haurà de dialogar i haurà d'arribar a acords amb l'estat espanyol, que serà l'estat del costat amb el qual haurà de negociar milers de coses. Però és que l'estat espanyol no pot continuar tampoc, com deia molt bé el senyor Foix, en una situació de negativa total a resoldre un conflicte polític de primera magnitud dels més importants que té Europa en aquest moment. Per tant, aquesta via tampoc té recorregut sense diàleg i sense acord. I la via de la independència, ja ho he dit. O sigui, per tant, en aquest sentit, penso que totes les vies han de portar al diàleg. I això és el que ens falta. No hi ha diàleg.
Està d'acord. O vol afegir alguna cosa per començar, senyor Picó?
Jo estic totalment d'acord. Jo sóc d'aquells que he defensat, i la meva formació política, Unió Democràtica, també ho ha defensat, en aquest sentit, l'acord i el diàleg. És que cap altra cosa no és sinó la renúncia a la política. Tu ho deies, no? Deies consensos, cercar consensos a partir de mútues renúncies. És això, la política. I fa molt temps que tant per una banda, doncs, aquest negacionisme de Madrid, com també la banda rupturista a Catalunya, el que no estan exercint és la política.
Bé, fem un incís perquè sí que hem promès als oients de comentar qui són els ministres del nou govern de Mariano Rajoy després de la reunió que ha tingut amb el rei Felip VI. Finalment s'han fet públics. La vicepresidència recau novament en Soraya Sáenz Santa María, amb competència sobre presidència i administracions territorials, cosa que abans tenia Cristóbal Montoro i ara no té. Montoro serà el ministre d'Hisenda i Funció Pública. Afers estrangers i cooperació, Alfonso Dastis, per tant cau García Margallo. Justícia, Rafael Català, que continua. Defensa, Maria Dolores de Cospedal, la principal novetat aquí amb els equilibris que ha fet Rajoy. Interior, Juan Ignacio Zoido, per tant, cau també Jorge Fernández Díaz. Foment per a Íñigo de la Serna. Educació, Íñigo Méndez de Vigo, un altre dels que continuen. Ocupació, Fàtima Báñez, que també segueix. Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal. Agricultura i Pesca, Isabel García Tejerina. Economia, Luis de Guindos, que també continua. I una novetat catalana, a Sanitat i Serveis Socials, Dolors Montserrat, una dona catalana del Penedès. Per tant, un govern que no sé si podem dir que mima una mica més Catalunya o no. Quina impressió tenen?
Jo, sincerament, veient això, no diria
no
que
si
mima...
No sé si és un govern sensible a una tercera via, com estem parlant avui.
Ni mima a Catalunya, no ho veig. No? El que sí que veig molt clarament doncs, és el reforçament del paper de la vicepresidenta, l'actual vicepresidenta, no? Sumant ara administracions territorials, no? Diguéssim, la força política, i per una altra banda també l'altra pota important, economia, el reforçament de Luis de Guindos, no? Que, a més d'economia i competitivitat, ara també tindrà indústria. La resta de persones o són continuistes, ja venien de l'anterior govern, alguns d'ells, no directament com a càrrecs de ministres, però sí en secretaries d'Estat o oficines directament del govern, i poca cosa més. No veig que sigui un trencament clar, en el sentit.
Senyor Lluís Foix...
Sí, jo crec que aquí, el sector... O sigui, l'economia jo crec que queda més o menys igual. Suposo que hauran en les pugnes. Jo crec que Guindos té una mica més de poder perquè té indústria, però seran, per tant, les pugnes i els equilibris entre el Montoro i el de Guindos. Després, aquí jo crec que la clau d'aquest govern està en la vicepresidenta, que és la que ha de tractar les qüestions d'administracions territorials, per tant, haurà de tractar el tema de Catalunya, i sabem el que pensa la vicepresidenta, sabem el que ha dit, i sabem aquesta diguem-ne, afirmació de que fora de la llei no hi ha solució. Doncs bé, doncs aquí ja veurem com això s'articula i com el president, doncs la vicepresidenta i el president de la Generalitat o les forces polítiques de Catalunya arriben amb una mena de conversa, de diàleg o de trobada, digue-li com vulguis, no? Per la resta, jo crec que a mi el García Margallo era un personatge que no em queia malament, perquè les vegades que havia parlat era un personatge que havia passat molts anys a Europa, que té una gran cultura, que té una idea del món. És cert que l'Alfonso d'Astis ve d'Europa, és un home que ha estat molts anys també, em sembla que ha estat ambaixador a la Unió Europea, jo el vaig conèixer en allà. El nomenament de Montserrat...
De Dolors Montserrat,
jo crec que no és el que... el que normalment es deia la quota catalana, sinó que és una noia del partit, la seva mare també va ser diputada a Madrid durant molt de temps, i bé, jo crec que hi ha el tema econòmic i el tema de Catalunya, que són els dos grans temes que té plantejats el país, i després hi ha el tema de les relacions internacionals, que jo crec que aquesta persona té capacitat, no? I ara s'ha de veure, doncs, amb tot govern, primer, qui són els ministres, però sobretot qui són els secretaris d'Estat.
Sí, aquesta redefinició dels alts càrrecs també,
sí,
també
és molt important.
Segurament molts continuaran, molts que són o propers al Partit Popular. D'independents, Luis de Guindos, recordem-ho, és independent, tot i que ha estat un home que ha aguantat els 4 anys de govern en majoria absoluta, és independent. No sé si, pel que vostès saben, hi ha altres independents que no siguin militants del Partit Popular.
Potser exteriors.
Exteriors al d'Afers Estrangers, Alfonso d'Astis.
Deu ser independent, potser.
Però bé, en tot cas, s'han buscat els equilibris. L'entrada de Maria Dolores de Cospedal, suposo que vostès també la interpreten com en el joc plural, no?, de buscar que estigui representada.
Aquí què passa? Jo crec que aquí no hi ha Ciutadans, però Ciutadans ha influït en que algunes persones, alguns ministres no hi siguin, no? Això ho va dir, no ho dic jo, sinó que ho van dir Ciutadans. Per exemple, el ministre de l'Interior volien un canvi. Que això hi ha sigut. I consta, perquè s'ha publicat, i a més em sembla que és cert, que que en Rajoy volia introduir Ciutadans en el govern, però el Rivera sembla ser que no ha volgut o no li ha interessat o esperarà per un temps més en un altre temps, no? Però jo crec que, en general, aquí no canvia massa cosa, No canvia massa cosa.
És un govern continuista, per tant.
No són aquells governs que deien, a vegades, és un govern d'ampio espectro, us recordeu que deia aquesta paraula?
Sí.
És un continuisme fent alguns retocs, però aquí no canvia res, eh?
L'única cosa positiva, jo crec que clarament positiva, és la fi del ministeri del senyor Fernández Díaz, que clarament estava desacreditat des de tots els punts de vista. Per tant, en aquest sentit, que no continuï és una bona notícia dintre de que, bueno...
Potser hauria generat moltes crítiques massa prematures si hagués continuat.
Segur.
Bé, comentat una mica a grans trets el que és el nou govern espanyol, que s'ha conegut avui. Vindran després els nomenaments, com deia el senyor Lluís Foix, de secretaris d'Estat.
Sí.
Les presentacions al Congrés dels ministres...
Hi ha 50 ambaixadors per nomenar... Mare meva, quin hi va de coses.
Sí.
Després d'un any de govern en funcions. Ara, és lògic, no?
Bé, veurem com són els equilibris parlamentaris i si Rajoy se'n sortirà amb aquest desig de governar
en
minoria.
Ara, l'important no és que hi hagi investidura ni qui hagi nomenat aquest govern, sinó quina possibilitat té de que el govern pugui fer una política la que estimi oportú, sabent que no té majoria, ni amb Ciutadans.
Exacte.
I, per tant, aquí, altre cop, el PSOE tindrà un paper determinant.
Els pressupostos generals de l'Estat, potser el PNB pot entrar en joc.
Això, clar, coincideix amb una crisi molt, molt de fons que hi ha en el PSOE, i que hi ha entre el PSOE i el PSC, i que ara avui acabo de veure, doncs, que, per exemple... aquest cap de setmana hi ha congrés del PSC i no ve ningú de la gestora del PSOE, no? El qual vol dir... En fi, jo crec que la política en general hem entrat en un territori, en un món de blancs i negres, no? Vull dir, ara doncs estem a 4 dies de les eleccions americanes i si ens hi fixem, doncs clar, el fet de que pogués guanyar el Trump, doncs això no és el que passaria. Si el fet de que la Cort Suprema, el Tribunal Superior, el Tribunal d'Anglaterra, la Gran Bretanya hagi dit que el Brexit ha de passar per la Cambra dels Comuns a fer pujar la lliura i els anglesos estan... I ara he vist una enquesta que la majoria dels anglesos no votarien el que van votar el 23 de juny. No? Per tant, jo crec que ens veiem en una situació, no només aquí, sinó arreu del món, en el món occidental, d'una gran fluïdesa i de poques posicions doncs, fermes, no? En el sentit de que jo crec que hi haurà eleccions l'any que ve, per exemple.
Sí, sí.
Perquè, clar, si la primera ministra doncs, era partidària del Brexit i ho va dir, a més, que el Guardian l'altre dia treia unes declaracions dient que res, això de sortir d'Anglaterra seria un desastre, si ara li tomba el Tribunal Suprem li tomba la possibilitat de que ella mateixa directament pugui negociar el Brexit, sinó que ha de passar pel Parlament, la qual es crea doncs, la competència entre dues legitimitats, qui mana el referèndum o mana el Parlament.
És una notícia important d'avui, efectivament.
Jo crec que és una gran notícia. Bueno, una notícia molt important.
Molt important, efectivament, sí, sí. Que fins i tot pot complicar la gestió del que és el procés de sortida del Regne Unit, de la Unió Europea.
Més que he llegit avui una cosa, no té res a veure, però els divorcis, com més frontals són, i doncs quasi sempre acaben als tribunals, que és el que ha passat
aquí. Que és el que ha passat aquí. Bé, ha comentat el senyor Lluís Foix moltíssims temes que ara ja ens agradaria tenir temps per comentar, però algun dia parlem dels socialistes, un altre dia parlem dels Estats Units, i un altre dia també parlarem del Regne Unit i el Brexit. Avui ens acompanyen el periodista Lluís Foix, l'advocat i exdiputat d'Unió Toni Picó i el director de Justícia i Pau a Barcelona i també advocat, per cert, Eduard Ibáñez. Senyors, tornant al tema principal que ens ocupa avui, que no va del tot deslligat a la notícia del dia, que és el fet que s'hagin fet públics els nous ministres de Mariano Rajoy a Madrid. Concretament, del moviment Lliures que es presentava la setmana passada, què en pensen? Què pot aportar aquesta i potser altres possibles iniciatives en una línia i en una altra, no? que vulguin conciliar? En aquest cas, es vol recuperar el que és el catalanisme no independentista, una mica el que proclama Unió Democràtica o poden proclamar altres forces polítiques?
No sé, a mi em sembla que tot el que siguin veus que aportin em sembla molt positiu i molt sa. El problema és que només apareguin noves articulacions i noves veus a Catalunya, no? Hauríem de veure si hi ha moviments també a Espanya, si apareixen noves opcions, noves propostes, noves idees.
Bé, ha aparegut Podem. Clar, els últims 3 anys
certament,
ha aparegut Podem.
Això és cert, això és una novetat i en aquest sentit doncs, és un partit molt més, en aquest sentit, molt més disposat al diàleg i arribar a acords, però és clar, el que representa encara és sumament minoritari pel que és l'estat espanyol. Per tant, aquí, de moment, les coses estan molt aturades. I llavors, no, un es pregunta què és el que farà moure's a nivell d'Espanya aquesta voluntat o la capacitat de dialogar. Què és el que farà moure's? Si, de moment, jo veig que, tal i com està el panorama polític, la cosa està molt difícil. És que ha de venir la comunitat internacional a pressionar el govern espanyol. Potser és que és l'única cosa que queda. Mm-hmm. No ho sé.
Bé, Lluís Foix.
No, a veure, jo crec que el Lliures doncs són polítics professionals, perquè jo el conec, Fernández Teixidó, després ja... No sé si la Unió Democràtica estaria d'alguna manera interessada en formar part d'aquest grup.
Diu que no, el senyor Toni Picó. Sí. Per tant, no s'integraria en Lliures,
però
Unió Democràtica.
Però el que sí és cert...
després ho explico.
Sí. El que sí és cert que aquí hi havia un espai electoral que ara no el té ningú. O sigui, hi havia vots. Fa cinc anys hi havia el vot demòcrata cristià, per entendre'ns, que votava el vot del nacionalisme, el nacionalisme, diguem-ne, moderat.
El que va fer guanyar les eleccions Artur Mas l'any 2010, fa només 6 anys.
La dreta nacionalista. Aquests moments, doncs, en qui votarà? Pot votar, com es diu el nom?
El Partit Lliures?
No, l'antiga Convergència.
Ah, Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT.
Pot votar això, però, en fi, no ho veig probable, no? No ho veig massa... Aleshores, hi ha aquests electors, i el que els pesqui, doncs, seran per ells, no? Però jo crec que aquesta iniciativa va en aquesta direcció.
Uh-huh. Potser no s'atreveixen a mullar-se sobre si té algun recorregut o algun futur.
Això ho diran els electors en el seu moment.
Si
es presenten a les eleccions, no?
Clar.
Jo estic amb en Lluís, o sigui, aquell centre catalanisme moderat, el centre possibilista...
La Lliga.
Exacte, el centre possibilista en aquest sentit, doncs va quedar totalment trencat per aquesta pressió, no?, en aquest sentit, de blancs i negres, que abans parlàvem de blancs i negres, doncs aquest centre possibilista catalanisme moderat doncs ha quedat trencat, no? Aquí Unió, doncs, en les darreres eleccions, doncs reclamava el vot d'aquest centre moderat, amb aquells 100.000 vots que va treure, però sense representació al Parlament de Catalunya. Aquest centre s'ha de tornar a reconfigurar, en certa forma. Doncs, escolta'm, Unió està per aquesta reconfiguració. Des de, doncs, l'ideologia de la democràcia cristiana. En aquest sentit veig, doncs, per exemple, que Lliures doncs, és més liberal, sembla més tins liberals en aquest sentit, sembla que també està en aquesta intent de reconfiguració d'aquest centre. Suposo que sortiran doncs, altres grups que reclamaran doncs, altres ideologies de reconstrucció d'aquest centre. Al final, jo crec, perquè en aquest estira i arronsa, aquest blanc i aquest negre, l'efectivitat a tot plegat no ho veig, no? Perquè no està donant resultats. No està donant resultats en cap sentit. Jo crec que s'ha de tornar a reconfigurar aquest centre que busqui solucions i que porti doncs, des del diàleg i des del el pacte, en el seu cas, doncs, solucions a les preocupacions que tenen els ciutadans. El primer d'elles, entre moltes d'altres, doncs, el tema de Catalunya. Sense cap mena de dubte, però també n'hi ha moltes altres més, a nivell econòmic, a nivell social. Recordem, doncs, que encara estem en una situació, doncs, de greu crisi social, encara.
Sí, sí, com a conseqüència dels 6-7 anys de crisi econòmica, o més. Bé, aquest tipus d'iniciatives poden fer alguna mediació entre el necessari diàleg? Bé, per exemple, si seuen en una taula Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, o els representants dels governs català i espanyol, o diputats del Parlament de Catalunya i diputats del Congrés. Hi ha alguna manera d'acostar posicions?
Tant de bo serveixi per influir a que les dues parts s'asseguin, però ara com ara hi ha una part que clarament no vol sentir parlar de res, absolutament res. Ara, no sé si aquests grups que van apareixent tenen capacitat de fer veure que s'equivoquen, no volguent entrar en aquesta qüestió, i fer una proposta. Si ells continuen creient, com es veu, en l'absoluta indivisibilitat d'Espanya, doncs no tenen més remei que fer una proposta perquè aquesta indivisibilitat sigui possible. No? Si des de Catalunya algú és capaç de fer-los veure, els que tenen en aquests moments la paella pel mànec, doncs fantàstic. Jo crec que està molt difícil. És a dir, que des de Catalunya ja és bastant difícil que puguem... S'ha intentat i es continua intentant, però és molt difícil, jo crec, que des de Catalunya puguem fer veure això als que tenen les palanques del poder a Espanya.
Vostè creu que l'immobilisme es troba sobretot al govern espanyol, quan, per exemple, Rajoy deia l'altre dia, a la segona ronda d'investidura, que no es pot negociar la sobirania nacional, etc, i que només dialogarà amb la llei. Ho comentava també Lluís Foix abans.
Clar, però no fa cap proposta alternativa. El que no es pot dir és no i no proposar res. Ignorar el problema, que és un problema polític, no és un problema legal, no és un problema de tribunals. No, sí.
Primer jo crec que ens haurem de comptar aquí, a veure quines majories comptar, ja sigui un referèndum. Jo no en soc molt partidari dels referèndums, ja sé que això avui és bastant anar contracorrent, per dir-ho, però els referèndums ho hem vist a Colòmbia, ho hem vist a Hongria, ho hem vist a... Això parlo en un mes, ho hem vist a Gran Bretanya.
Sí, sí, entre el juny i ara sí, hi ha hagut doncs, referèndums.
Bueno, però és igual, però jo crec que ens hem de comptar, perquè, clar, i llavors hem de dir, amb 51% n'hi ha prou? Sí, doncs d'acord. O necessitem una majoria qualificada?
Això forma part d'un debat que no hi és.
Exacte. Llavors, en cas de que això sigui així, com s'hauria d'articular, com s'hauria de fer? Però, clar, i a mi no m'importa dir-ho, jo crec que el president de la Generalitat s'equivoca en no anar a la reunió de presidents. Però per qüestions de peles. Per qüestions de peles. Vull dir, perquè tot, estem movent-se amb el llenguatge de l'imaginari, del símbol, la simbologia. Escolta, que aquí hi ha diners... Aquí hi ha diners, és allà on es reparteixen els diners. I si tu no hi vas, et donaran el que et toca. Però ni un euro més. Home, tu vés i, escolta, vés allà i crida i fes el soroll i dius, escolta, jo... Què feia el Pujol? Cada pacte fiscal era el millor de la història.
El peix al cova...
Recordeu? No, no, el peix al cova. Aquest és el millor. Mai havia hagut... Bueno, i així, doncs, s'equivocava o no s'equivocava. Però això de dir, escolta, jo no jugo, jo no hi vaig... Bueno, d'acord, en canvi, jo el que vull és una ruta bilateral, tant de bo, i anés bé, i tant de bo... Però jo crec que o sigui, per fer política no només s'ha de... Al meu entendre, i respectant totes les altres opinions, no només es pot fer política amb sentiments, amb il·lusions, s'ha de fer política amb interessos. I la gent té interessos, també té idees, i també té il·lusions, i també té les legítimes aspiracions a el que sigui. Però primer, i sobretot, tenir interessos. I a veure, si tot el que està aquí en funcionament, doncs comencem, arribarà un dia que diu, bueno, ara ja tenim l'agència tributària pròpia. Llavors anem al carrer Letamendi i diu, escolti, vostè és fora, estic fent exagerant, eh? Vostè és fora, entrem nosaltres. Això no anirà així, eh? Això no anirà així, perquè hi haurà o el Montoro de Torn, o no sé què, i escolti...
Per exemple, aquesta era una mica la pregunta del milió que ens reservàvem pel final. Què passarà si durant aquests mesos el Parlament de Catalunya continua aprovant lleis de desconnexió, continua donant via lliure al procés independentista, o fins i tot, en una mena de concessió de Puigdemont, doncs convoca un referèndum, perquè la idea era no fer-lo, el referèndum, es convoca un referèndum unilateral, tot això toparà amb la interpretació que es fa.
El referèndum era una pantalla passada, ja.
Ara fa 2 anys, tot just, sí.
Això és una pantalla que això ni se'n parlava. Escolta, què, referèndum directe?
Però tampoc hem sentit cap veu que digui que sí que fos una pantalla passada, eh? Ara, quan s'ha fet el canvi, ningú ha dit, eh?
No.
Ningú ha dit.
Però vull dir, jo crec que en una situació com la que ens trobem, dir que tota la responsabilitat al 100% és de l'altre, em sembla que és un error. No dic amb la finalitat, però sí amb la instrumentalització o en la manera que s'han fet les coses. Perquè dius, escolta, jo marxo, escolta, però vostè on va? A quina estació s'agafa? No sé si m'explico. Jo marxo, agafo un vol que se'n va a Estocolm i després un altre que se'n va...
Però això no és no marxo. O sigui, la història no comença amb el no marxo. La història comença amb un estatut, després un pacte fiscal, després una petició de referèndum. Quan és tot no, aleshores queden poques alternatives.
Sí, però
potser alguna més, però poques.
A l'hora de marxar...
Hauràs de parlar.
Has de saber on vas,
això està clar.
I en quina estació? Abans hi havia l'estació de França, la del nord, me'n recordo, l'estació del nord que va a Lleida, l'altra tal. Doncs jo crec que això sí que s'ha de veure de tal manera que la gent sàpigui on ha de baixar.
Sí, sí.
Bé, doncs no veiem clar, no?, què pot passar els propers mesos.
No, jo crec que passarà. Jo crec que s'acabarà tot bé, tot això, eh?
S'acabarà tot bé amb alguna
manera? Vull esperar, home, hi haurà molta
tensions.
Tensió. Evidentment que hi haurà tensions, però això s'arribarà amb un acord. És que l'altre no té...
A més, no es pot eternitzar. Jo tinc clar que això durarà un temps, que encara estarem amb una estirella ronça i amb dues posicions inamovibles, però no es pot eternitzar. Ja portem molts anys en aquest sentit i, repeteixo, sense cap resultat positiu. Cap ni un, no?
També fa seva Eduard Ibáñez aquesta esperança.
Sí, evidentment, això no acabarà, a veure si estem parlant de violència o guerra. No, o sigui, és evidentment que no. Ara hi haurà un conflicte polític i jurídic que pot durar més o menys temps en funció de la voluntat de diàleg que hi hagi per part de les dues bandes.
Bé, ho hem de deixar aquí. Abans d'acabar, Marta, quin ha estat el resultat de l'enquesta, la tendència dels nostres oients? A partir de la pregunta, a Catalunya, quin recorregut polític dones a les terceres vies?
Sí, el resultat final ha estat amb un 50%, cal tenir-ne en compte, però són ambigües. Amb un 31% llarg, perquè poden aportar solucions, i amb un 19% que estan mortes en el seu inici.
Marcant una tendència, i també hem reproduït abans els comentaris d'alguns dels oients. Moltes gràcies per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, Lluís Foix, també Eduard Ibáñez i Toni Picó. Que vagi bé i que acabi tot bé, també això. Gràcies i fins una altra. Bona nit.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Abans d'arribar a les 8 del vespre, us anunciem la pregunta de demà, divendres. És aquesta. Teniu algun tipus d'addicció? Parlarem de les addiccions. Podeu dir sí a algunes substàncies, alcohol, tabac o altres. Sí, addiccions socials, els jocs, el mòbil, internet, compra compulsiva, o altres menors o cap. Teniu 3 opcions. Podeu votar ja a partir d'ara a radioestel.cat si teniu algun tipus d'addicció.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.